Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. Avui estem més tranquils a l'estudi. No sé què passa, que estem més tranquil·lets.
Avui no ens ficarem amb ningú.
Ui, quin merder vam tenir la setmana passada de muntatge. Mare meva. Marc Alié, benvingut a Mossega la poma.
Què tal, Tomàs? Avui m'he mirat el guió.
Sí.
I no hi havia res.
El Raül Arribas, en aquest grup que tenim...
Les boles de l'Oeste. Es mira el guió quan no hi ha res.
Sí. No era en Raül, era en Raimon. En Raimon deia, s'acaba el món.
És el final del món.
Anava dient, s'acaba el món. Vale, i en Miquel Àngel Cabrera. Hola, Magma, com estàs? Encara
et fa mal
el cap de tant muntatistes?
No.
Per cert, va comentar el Ciner que ell anava amb auriculars. I vaig deduir, després de donar-hi diverses voltes, que el problema crec que venia, que és que no es va connectar amb Google Chrome.
Podria ser, però jo crec que això és un tema de hardware, és a dir, que... O sigui, a tots una mica se'ns cola l'àudio dels auriculars, per petit que sigui, es cola en el micro una mica, però no es nota. Però en el seu cas es notava molt.
Sí,
molt. Semblava
que la pista estigués barrejada, de fet. ¿Vale?
Sí, sense editar no... Bueno, ho vaig intentar pal·liar com vaig poder.
Bueno, doncs això, avui mosseguis, que tenim un programa, diguéssim, més tranquil·let, almenys en principi, a veure si es desmadra la cosa, tenim diversos temes damunt de la taula. Un és que la Xina esdevé el país amb més inversió estrangera en aquest camí que té la Xina de guanyar els Estats Units com a primera potència mundial. Després, la Wikipedia fa 20 anys...
Ja tenim convidats.
I finalment, actualització de tema de renovables, que Marc volia fer algun comentari. I donem la benvinguda, també, que no crec que no tenia ni micro, si està només saludant i veient-nos, o no sé si té, en Toni Ferrer. Hola, Toni. Ah, sí que té micro.
Sí, jo...
Toni és...
Però no porta auriculars, o sigui que em fa una por, més por que una pedregada.
Pedregada, sí. Sí, sisplau, perquè si no les pistes després es fan la pitjor un lío.
En Miquel Àngel es tornarà boig, llavors.
Antoni Ferrer és un oient principal, és mecenes d'Alfombra Vermella, mecenes number one, pràcticament, just amb l'Ernest Fors. Tenim la sort de tenir amics i oients que ens estimen moltíssim. Doncs bé, tot això i una mica més serà aquest episodi 464, cap i cua. Temporada 14 de Mossega la poma.
Vinga, som-hi.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs estàvem parlant d'això de que la Xina esdevé el país més, amb més inversió estrangera, Marc.
És un tema que... És com l'elefant en l'habitació. O sigui, ara, aquesta setmana, doncs, el Biden va jurar la Constitució en un Washington, doncs, que semblava que estava una miqueta la cosa com intervinguda perquè no passés res, no va passar res. Potser en Ciner ens dirà el Biden va jurar, ara és el president, i sembla ser que està fent una sèrie de polítiques, diguéssim, per desfer alguns dels daltabaixos que havia causat en Trump. Però el que sí que és veritat és que entra per part, diguéssim, desgast i pujada de Xina, i després per part, diguéssim, de mala política d'en Trump, que el que ha fet és seguir una política que abans de la Segona Guerra Mundial ja tenien els Estats Units, que era com d'islacionista, que ens deixin a nosaltres tranquils, no ens fiquem amb res, necessiten a Pearl Harbor perquè es fiquin en la política aquesta internacional. Doncs en Trump diu, surto a l'acord de París, surto d'aquí, surto d'allà, comença a fer la pílula en els seus aliats, a tocar els collons, i d'alguna manera el que passa és que Estats Units ha perdut pes i al mateix ritme, o potser a un ritme més accelerat que ha perdut pes Estats Units, el que ens trobem és que Xina doncs ha començat a agafar i a fer una gran quantitat d'inversió de tots aquests calerons que tenen a punta pala, de totes aquestes joguines que nosaltres els hi comprem, com els iPhones mateixos que es fan a Xina i tot això, doncs tenen molts quartos i de forma coordinada estan agafant i fotent inversions, però no només inversions en I+D, sinó que també inversions, diguéssim, en influència internacional. Es parla de la nova ruta de la seda, el concepte aquest de la nova ruta de la seda és el que són països que estan connectats amb Xina, on Xina estan allà fent inversions bestials en infraestructura.
I ja fa molts anys, no és ara,
anys.
Ja fa anys que estan implicats amb Àfrica, a Sud-amèrica, a llocs on hi ha producció de matèria primera, que els hi és interessant, i participen i col·laboren, tenen una presència que és molt més evident que moltes empreses americanes. Que
és com un pla Marshall.
Sí, exacte.
És com un pla Marshall. Jo ja fa 12 anys vaig estar a Burkina Faso, fa 12 i 11 anys vaig estar a Burkina Faso, i de cop i volta entenc que una carretera nova, de l'any passat que no era, hi ha una carretera nova, aquí l'han fet els xinos. Han vingut, els xinos han fet una carretera i aquí tenim aquesta carretera, o que bé, i també resulta que doncs, que t'han ampliat l'aeroport, que i van fent coses, i això fa doncs, que d'alguna manera doncs, Xina comença a tindre un impacte molt gran en la política internacional, però això està combinat amb una cosa que explicava el senyor Kai-Fu Lee, que és el que té publicat el llibre aquell de Xina i intel·ligència artificial i el nou ordre mundial, on parla doncs, això, doncs, que fa 5-6 anys Xina va tindre el seu moment a Sputnik, en el que el joc aquest, l'Alpha Zero, va agafar, o l'Alpha Go, va agafar i va guanyar el campió del món de Go, que és com el gran...
Sí, alguna vegada, no?, que va ser com un daltabaix.
És com el gran orgull dels xinesos, que tenen el joc més complicat, que això els ordinadors no poden fotre res, i de cop i volta es presenten amb l'AlphaGo.
Perquè la gent agafi una idea, és com si nosaltres venéssim... O sigui, el Messi marxés a un altre club que no fos el Barça, vale? I tindria aquest mateix impacte per nosaltres.
Bueno, o com si apareixés un tio que fos respecte del Messi, com jo respecte del... Fes que el Messi semblés jo jugant a futbol, al costat del Messi. Yeah. Perquè el problema va ser no només que l'AlphaGo va guanyar primer el campió coreà, que és on hi ha el documental que jo recomano molt, hi ha un documental de Netflix sobre això, sobre l'AlphaGo, com el Lee Sedol perd contra l'AlphaGo, però després se'n van a Xina i guanyen en el campió xino. I això sí que és un daltabaix, és el moment Sputnik. És quan els Estats Units, que han guanyat la Segona Guerra Mundial, estan superguais i d'allò, i de cop i volta els hi comença a passar per sobre a casa seva a l'Sputnik amb aquella senyal de ràdio, i el veuen i dius, hòstia, aquí estem d'allò, una mica cardats. I doncs això... La idea és que tenim aquí un... els xinos diuen, passa una cosa... A més, la part grossa és que els d'Alpha Zero, després de fer l'AlphaGo que guanya en el millor xino, els d'AlphaGo fan l'Alpha Zero, que bàsicament és el mateix programa de l'AlphaGo, però en comptes d'entrenar-lo amb una llibreria de partides i amb grans mestres, el fan jugar simplement contra si mateix, i de cop l'Alpha Zero guanyen l'AlphaGo també de pallissa. Allò que de cada 10 partides el guanya 9 vegades. Ells dius... Hòstia, no només estem guanyant, sinó que ara ho tenim més bé. I ara ja no cal que intenteu esforçar-vos en demanar una revanxa, com va demanar... perquè quan el Kasparov va perdre contra Deep Blue, es va veure que el gran moviment aquell que va despistant el Kasparov va ser un error. va ser un error. El Gaspar es va pensar que havia sigut una genialitat. I d'això passa de vegades jugant a escacs. Algú tira una cosa i diu, hòstia, què ha tirat aquí? I és que s'ha equivocat. Era com un error, però el Gaspar va pensar que era una genialitat. Llavors el Gaspar va demanar la revanxa i IBM va dir que no. Perquè IBM ja sabia que el Gaspar havia clitxat a Deep Blue i ja sabia com jugar-li. Però llavors no van donar la revanxa i ja està. En aquest cas és dir, vingueu com vulguem, que us fotrem d'hòsties a punta pala. I llavors el que passa és que el primer ministre, el Xi Jinping aquest, doncs el que agafa és, diu, doncs ens hem de fotre amb intel·ligència artificial a sac. I fot tot el país alineat a allò que diu, de vegades en el món empresarial es parla d'alineament d'objectius i això. Allà a Xina no tenen problemes amb... De vegades aquí quan parlem d'alineació, alineament és bullshit total, allà no. Allà quan s'alinea es foten tots en línia i a passar pel d'allò. Una cosa que explica el Kai Fu Lee en el seu llibre és que fa 8 anys les empreses, les startups d'intel·ligència artificial no podien aconseguir talent. Perquè els tios i les ties bons de la universitat volien anar a grans empreses, volien anar a Foxconn, volien anar a empreses, diguéssim, tradicionals, perquè la família no veia bé que anessin a treballar una startup, diguéssim, d'economia del coneixement, una empresa d'intel·ligència artificial. Què vas a fotre? Què vas a fotre a Alibaba? Què vas a fotre a Tencent? Què vas a fotre aquí? Què vas a fer amb això? No estava ben vist i llavors, com que allà culturalment no hi ha encara... aquest element de rebeldia que tenim a la nostra cultura, que els adolescents el que foten és el contrari de que diuen els pares, allà són més creguts, de moment, fins que no els hi canvi una miqueta i hi hagi un parell de generacions, una o dues generacions més, doncs el que passava és que tenien problemes. Però clar, en el moment que surt el president dels xinos i a darrere es fot el llibre de superintel·ligents d'aquell del... Com es diu? El de superintel·ligents, el filòsof aquell... que va dir-ho del Paperclip Maximizer. Ajudeu-me, va.
No recordo el nom.
Deixa-m'ho buscar, va, deixa-m'ho buscar.
Mentre ho busques, una reflexió addicional. Perquè ara ens estem centrant amb la Xina, ¿vale? Però jo crec que... sí, exacte, gràcies. No, era aquest... Marc?
Com? Neil Bostrom, sí senyor, sí, gràcies. En Neil Bostrom, que és el que va tindre la hipòtesi aquella de la simulació i la història aquesta del Paperclip Maximizer, doncs doncs apareix amb el llibre del Neil Bostrom a darrere i amb el del Nick Bostrom a darrere Nick. i apareix amb tot de...
Saludem el Tàfol, saludem el senyor Tàfol Nebot, que s'ha connectat. Hola Tàfol, què tal? Tàfol.
Hola, què tal?
És el senyor...
per sorietxar.
És el senyor que més canya ens fot en el grup de Telegram amb el diferència.
Sí, sempre de bon rotllo. Amb ànim de crítica constructiva.
Penseu que si de vegades ens caguem amb algun col·lectiu, encara que sigui amb conya, perquè ens estem cagant amb un amic, no ens caguem ni fem pillar aquest col·lectiu una quarta part del que pillem nosaltres una setmana normal i corrent.
Sí, normal sí, que quedi que... constància, que a vegades aprofitant pues, un amic, estirem d'una broma, això ha passat aquests dies, quan vam estar parlant del veganisme i alguna cosa d'aquestes, que tirem d'exageració per fer la conya, perquè tenim amics.
Ens estàvem cardant d'en Pau, o sigui, directament.
Sí, 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 que ens l'estimem un huevo i estàvem fent aquí conya. I clar, jo ho entenc, això, Marc, és normal. Molta gent ens escolta de manera més intermitent o no té, òbviament, no té la referència que tenim nosaltres de coneixença personal d'altres persones que saben que estem amb aquest domini de broma, de cachondeo, ¿vale? I sí que és cert que algú es pot sentir ofès si s'ho escolta, diguéssim, de manera plana. Però esteu escoltant Mossega la Poma. No hem sigut mai plans.
Turbocunyados from outer space.
Exacte. ¿Vale? Si tingueu això present i que ningú es faci l'ofendidito, ¿vale? Perquè no tenim cap intenció d'ofendre a cap col·lectiu ni a ningú. Ja et dic que l'únic que... l'única línia vermella és el respecte als drets humans, que sempre hem dit això. Dit això, acabem de parlar això de la Xina.
Vinga. Dit això, jo us voldria recomanar, i no és una proposta mossegui o una... A veure, hi ha una senyora que es diu Amy Webb. La setmana passada jo li estava comentant a en Josep Ruano, escolta, i les previsions aquestes a llarg termini? Doncs la Amy Webb té una cosa que es diu The Future Institute, que es dediquen a agafar i a modelar tendències a futur, i generen una... i fan servir una pràctica que es va inventar en els anys 50, que és l'elaboració d'escenaris, és a dir, per poder entendre quines són les conseqüències de certes tendències, i dir, mira, suposem que aquestes tendències continuen i interactuen entre si mateixes, doncs si la cosa va així, doncs això pot donar pas a tres tipus d'escenaris diferents, i fa una descripció dels escenaris. I aquesta senyora doncs agafa, i en el seu llibre que es diu The Big Nine, les nou grans, i The Big Nine serien el que ell en diu la Google Mafia, que seria Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple i IBM, i després les altres tres, que serien les xines, que serien Tencent, Alibaba, que sembla ser que el seu president ha aparegut en una videoconferència,
ah, sí?
Dient, no estoy muerto, estava
no sé si estaven en una escola de camperols, sí, en un centre d'educació.
Jo crec que el tenen amb un d'allò de reeducació, fotent-li electroxocs per tenir-lo controlat o alguna cosa així. No estava muerto, estava de parranda. I l'altre seria pues Baidu, que és el cercador, xinès.
Com es diu l'autora, perdona,
Es diu Amy Webb. Un segon, que m'han de dir una cosa, em faig muter.
Vale. Mentre es muteja el Marc, el que us volia comentar abans és que si us imagineu un món on diguéssim que la força econòmica té uns eixos, uns punts calents, durant molta part del segle XX, sobretot segle XX, ha estat molt basculant, sobretot als Estats Units i una part també a Rússia, ¿vale? Però això ja fa temps que ha canviat, i us poso com a exemple la meva pròpia companyia, la meva empresa, que és una multinacional molt gran, ¿vale? Sí que és cert que és una empresa de matriu japonesa, però està repartida a tot el món, ¿vale? Avui en dia, cada cop la part de serveis que més creix a nivell de localització està bàsicament a dos punts diferents del món. Un és a la Índia, que donem serveis i molt, molt importants, i cada cop més des de la Índia, i l'altre a Sud-àfrica. Sí que hi ha gent als Estats Units, òbviament hi ha gent a Europa, UK, aquí, a molts països, però aquests dos pols que acabo de dir aporten a més persones més recursos en el volum dels serveis gestionats que nosaltres donem.
Però això de contractar programadors a la Índia també forma part d'un servei?
Sí, sí. Sí. Allà hi ha... Jo a l'Índia vaig estar en una ciutat que es diu Bangalore. Que és un lloc, sí. És un lloc privilegiat perquè, diguéssim, està a la Índia, però està, diguéssim, en una maceta, està en un altiplà, i està a 800-900 metres d'alçada, i el que fa és que, per exemple, a l'estiu a la Índia estan a 25 graus, que quan vens de Mumbai o vens de Chennai o Pondicherry, un lloc d'aquests, que estàs a 50 graus a l'ombra i amb un 200% humitat i amb un mono que està intentant robar-te el menjar, arribes a Bangalore i dius, hòstia, que bé que s'hi està. I llavors, clar, arribes a lo que és Bangalore i ja trobes allà. Aquí tens Microsoft, aquí tens Google, aquí tens Apple, els atens tots en allà. El problema que hi ha és que encarregar software als hindús, el problema és que hi ha és un gap cultural molt bèstia.
Però es va reduint, Marc? I no
Es va reduint, però igualment la cultura és la cultura, les convencions, la manera de evidentment, no, cada vegada hi ha més hindús que aprenen a tractar amb els occidentals, i més occidentals que estan acostumats amb hindús.
Exacte.
A treballar amb hindús.
Perquè també hi ha un gran col·lectiu d'hindús o de gent d'aquest origen indi que ha estat treballant en llocs de responsabilitat.
O són els jefes.
O són els jefes. O
el jefe de Google...
Sí, sí, sí.
Però
no us quedeu només amb no us quedeu només amb
el CEO de Google,
nivell de feina.
Sí.
Sí, sí. No us quedeu només amb un nivell de feina, diguéssim, d'inici, com poden ser els desenvolupadors.
Els Sundar Pichai, sí.
Els Sundar Pichai.
Hi ha molta gent que fa gestió de sistemes, gestió de serveis remots, o sigui, no, això ja fa temps que s'ha superat, això d'aquell conjunt de programadors que sortia tots de les acadèmies o de les universitats i es posaven a programar, això ja fa anys que s'ha superat. Ara gent que té càrrec, que té responsabilitat, que gestiona serveis complexos, poca broma, eh?
No, cada vegada en saben més, eh? Però en aquest cas, el llibre de l'Amy Webb el que tracta és dir, aquestes empreses no és que siguin grans per al seu valor, diguéssim, de, com a empresa o els serveis que proporcionen, que realment, a veure, o sigui, tant Amazon com Apple, per exemple, són les primeres empreses que han passat en els $1,000 milions de cotització en borsa, o sigui que són empreses superbèsties, però ella el que està dient és dir, no, aquestes, o sigui, aquestes són les 9 grans empreses que tenen com un avantatge gairebé que no es pot trencar respecte de la intel·ligència artificial. Perquè per fer bona intel·ligència artificial no únicament es tracta de fer bona recerca. Per exemple, Elon Musk té un parell d'empreses que estan fent coses d'intel·ligència artificial i tenir alguna fundació, alguna cosa, però necessites dades. Necessites dades per poder entrenar i per poder treballar amb aquestes allò. Llavors, la seva projecció, que evidentment és una projecció, és una predicció doncs, de que la tecnologia seguirà avançant i que s'aconseguiran resultats, és dir, això de la intel·ligència artificial tindrà en els propers 10 anys un impacte cada vegada més bèstia en la nostra vida, cada vegada més bèstia. Estem codificant i estem ficant de forma no del tot advertida tot tipus de biaixos i d'assumpcions culturals que s'estan ficant a dintre d'aquestes intel·ligències artificials de propòsit específic. Estem fent coses, jo què sé, reconeixements de veu, estem fent sistemes de selecció de personal, però, per exemple, si el que fa 20 anys era InfoJobs, que tu agafaves i havies de treballar, per si treballes en informàtica, buscaves una feina a InfoJobs i enviaves un currículum, avui en dia, amb una plataforma com InfoJobs, el teu currículum, abans de que el se llegeixi una persona, passarà per 2 o 3 algoritmes de filtrat. Bueno, i si però... per algun motiu... el teu perfil perquè està correlacionat amb alguna cosa, perquè el teu pentinat o despentinat o perquè les metadades del document de Word que tu estàs fent servir no estan bé o perquè has triat una font que no toca, no passes el d'allò, no trobaràs la feina. O sigui, ja cada vegada més decisions es deleguen en software de decisió automàtica, perquè si no, una empresa que demana i hores i d'un desenvolupador i se't presenten 500 persones, doncs no tens una persona capaç d'agafar. El tema és cada vegada tindrem més, cada vegada hi ha més impacte en coses que no ens en donem compte, i el que sí que està passant és que, a veure, primer de tot, s'han de prendre una sèrie de decisions ja, des de com eduquem a la gent que treballa en intel·ligència artificial, quines són les condicions per triar dades que es ficaran aquí dintre, què es pot fer i què no es pot fer. Si no ho comencem a fer ja, doncs hi ha uns futurs absolutament diversos, eh? I s'ha de començar a fer coses als Estats Units i s'han de fer coses a Europa i s'han de fer coses i hem de fer coses a nivell personal. El problema que hi ha és que a Xina les decisions estan preses i el pla està traçat i bàsicament el que hi ha és hi ha un pla bàsicament per fer funcionar l'utopia comunista, l'utopia marxista, que se sap que no funciona, no ha funcionat fins ara perquè el mercat és una millor eina per decidir què produir, quan produir i incentivar, i llavors el Partit Comunista Xinès està dient no, aquí el que farem serà que la intel·ligència artificial permetrà doncs, mantenir doncs, que l'economia xinesa funcioni de conya i que es vagi sent cada vegada més poderosa, i evidentment la intel·ligència artificial aplicada contra la societat xinesa i pràcticament mundial el que farà serà mantenir en el poder el Partit Comunista Xinès.
És un surveillance.
Però el tema és, això ho veurem, o sigui, en els propers 10 anys...
Sí.
L'impacte és, fixa't, abans de passar a la part contactors, fixa't una cosa, ara fa 14 anys estàvem parlant de que venia l'iPhone, que l'oncle Esteve havia anunciat a l'iPhone que vindrien aquí, alguns agafàvem i anàvem a comprar als Estats Units, el fèiem el jailbreak per poder-lo d'allò, I era una cosa de quatre friquis que escoltàvem mossegar la poma perquè la resta de la gent anava amb un Ericsson, amb un Sony, amb un Nokia o amb un Ericsson d'això. 14 anys després és impensable que una persona no faci servir una pila d'aplicacions i que pràcticament tota la comunicació sigui amb un telèfon mòbil.
El
més probable és que ens estiguin
mòbil.
Escoltant a través del seu smartphone. Òbviament. La transformació de la societat per la presència dels smartphones i de les putes apps i la transformació de la indústria i de tot ha sigut bestial.
I el que deia el Josep Urano la setmana passada, no vol dir que t'escoltin una conversa directa, però nosaltres emetem un munt d'informació a la nostra interacció amb els dispositius i això genera un munt de metadades que són analitzades.
Però vale? en aquest cas jo em refereixo al canvi, a la transformació social. I més el 2021 havent passat la pandèmia, o sigui, la transformació social de com ens relacionem, de com treballem, de com comprem, de com fotem les coses, ens ho expliquen el 2007 als mosseguis i al·lucinem pepinos i estem parlant de 14 anys que no és tant. Estaré jubilat d'aquí 14 anys.
Sí, una altra reflexió afegit per damunt del que tu estaves dient, la Xina ha tingut els seus...
Truca a la Gina Tost un dia d'aquests i que vingui, perquè la trobes a faltar, tots la trobem a faltar.
Ha tingut els seus objectius clars fa molt de temps i no s'ha mogut pràcticament ni un mil·límetre d'aquests objectius. No ha tingut quebrantos ni democràtics ni electorals, com ja no hi ha eleccions, no hi ha res, m'entens? O si no hi ha res com aquí. En canvi, Estats Units, bueno, ha tingut el problema de la pandèmia, com ha tingut tot el món, i a sobre aquest any encara estan en positius, estan en superàvit, estan fent números, estan creixent, no?, en un any que la resta del món pràcticament no ha crescut. En canvi, als Estats Units, els últims 4 anys, entre que moltes parts de les decisions han estat autàrquiques, és a dir, de tancar-se en si mateix, a sortir-se de punts de rellevància i perdre punt, pressió, presència, s'han quedat com molt enrere. Aquest món és molt competitiu. En el moment que tu t'atures 1, 2, 3, 4 anys, perds pistonada immediatament. I els xinesos fa molts anys que tenen clara on volen anar i no se'n desvien.
I els socis d'Estats Units ara no se'n fien. Perquè si tu ets la Unió Europea o Austràlia i amb cert tipus de coses tu depens d'Estats Units perquè posi lideratge i perquè posi seny i perquè té el poder econòmic i el poder militar a darrere, dius, mira, és que aquests dropos tenen un imbècil que se'ls torna a presentar per president, tenen una colla de gamarusos que els voten i de cop i volta foten coses com sortir del Tractat de París o comencen a fotre la baleta, amb la qual dius, no és un partner estable, per tant, tot i que encara tinguin el poder econòmic i el poder militar que el tenen, i són un referent cultural, perquè evidentment Hollywood està aquí i Netflix està aquí, tot i que Netflix fa una funció de diversificació
interessant.
Interessant, però d'alguna manera no tenen l'autoritat moral de proporcionar l'estabilitat. Ja no poden fer el pla Marshall quan van fer fa 60 anys.
No, de fet, el pla Marshall l'estava fent la Xina a molts llocs del món, que és el que explicàvem abans. Saltem, si us sembla, a l'Antoni en saluda, que estava aquí una mica de oyente de piedra. Adéu, maco. Saltem a la part de contacte, si us sembla, vale?
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vinga, doncs, ostres, una altra setmana, un nou mecenes de l'aixeta. I ja en portem 73, vale? Primer de tot, reconèixer...
Ens hauríem de cagar en algú més, a veure si així surten més mecenes.
No serà vegà, no, aquest que...
Tenim alguna cosa contra els esquerrans?
Pobret. No, es diu Aleix Canals. I Aleix és d'aquí.
Hombre, l'Aleix.
Sabeu qui és? A l'Aleix Canals.
I tant, que sé qui és a l'Aleix, i tant. Una bueno, abraçada, doncs, Aleix.
Pues, exacte, una abraçada molt, molt forta. Som com una petita família, perquè semblem molts, però a l'hora de la veritat tampoc som tants comparat amb institucions que tenen milers i milers de persones al darrere. Som molts. En el grup de Telegram som molts, però de fet només hi ha una petita part de la comunitat que és molt participativa. Algú ocasionalment diu alguna cosa, però la resta estan allà. I tu veus 4 o 5 que estan allà amb el seu debat de, jo què sé, de les rentadores o de les eleccions o del que sigui, però hi ha 68 persones connectades. Estan allà mirant què està passant, però no diuen res, els putes.
Cuidado amb això de Telegram, que fa bastantes versions que tenen un bug molt gran amb el tema de si estàs en línia o no. No és cert, la gent.
Però sí que és veritat que tu veus que hi ha molta gent que està apuntada en el grup, que gairebé som 480, sí. I en canvi les persones que generen conversa i que la van dinamitzant, pues, no sé, són 15, 20, 25, 30... No,
això,
no
passa
són 400. Això passa
tot arreu. És la llei de Pareto. Mm. Això és la llei de Pareto. O sigui, el 80% algun... dels resultats venen del 20% de les causes. És...
Mm. El grup de Python de Telegram no sé si té 2.000 persones i, òbviament, no parlen tots.
No parlen tots. Sí, doncs això, agrair a l'Aleix Canals que s'hagi fet mecenes, una abraçada molt forta de tot l'equip i a comunicar-vos que ja som 73 mecenes a la xeta. Vale? A veure si fins al final de temporada, que és cap allà a l'estiu, no farem com el de la vacunació, que ja sabem que no és viable, perquè si fos viable algú trauria una planificació, un canvas, i diria, mira, per arribar als 7 milions o als 20 milions o als 40 milions, cada setmana s'haurien de vacunar tants. Vale?
Tu t'ho dones compte, si fas números, segurament em sembla que cada dia s'encomana més gent que no passa amb vacuna.
Se'n vacuna.
Amb la qual cosa, al final, hi haurà més gent que tingui immunitat per haver passat la malaltia que per haver-se vacunat.
No cal.
I que no tothom vol vacunar-se.
És de primer de projecte. O sigui, si tu vols arribar a una fita concreta, a uns objectius concrets, t'has d'anar marcant fites curtes temporals. Si les vas seguint i fas un check i les vas complint, perfecte. Sí. Algú m'ha d'ensenyar la planificació, perquè si algú ens ensenyés la planificació es veuria clarament que és impossible arribar al 70% de la població de l'estat espanyol a l'estiu vacunada. No és possible.
Bueno, però tu pensa que ja no és eleccions d'aquí 4 dies i el ministre, que ara sembla ser que ja no és ministre, no pot dir que no estarem.
No, el ministre de la pandèmia ara és candidat.
Sí, és el candidat que, a més, segons les enquestes, han fet que les enquestes diguin que té que guanyar. I, per tant, més val que el voteu perquè les enquestes diuen que té que votar.
Si no hi ha un ministre que sota la seva àmbit... O sigui, ni de guerra, ni de guerra, que hagi tingut tants morts sota el seu ministeri, i ara el fan candidat. És una cosa curiosa. Bueno, en tot cas, a el que anàvem. Tenim 73 mecenes. Això no és una cursa de vacunació, però és que em faria molta il·lusió que estiguéssim arribant al 100 a final de temporada. Vale? Sé que és molt. No, final de temporada és a l'estiu, no parlo de final d'any, que tindríem més marge. Però bé, són 25 persones més. Ja sé que és un nombre molt, molt, molt important en relació al que tenim ara, però a veure si us animeu i mica en mica un, encara que sigui un eurito, us feu mecenes i ens dirà...
Patxo d'amb un euro.
Amb un euro. A l'aixeta mossegalapoma.aixeta.cat. Allà us podeu fer mecenes de l'aixeta. Anem a la segona part, va. La Viquipèdia fa 20 anys. Com a notícies d'això. No, escolta'm...
La Viquipèdia és aquesta cosa, diguéssim, que és agredolça. Per una banda és aquest recurs que fem servir gairebé a diari, que hi busquem informació i que és necessària i els meus fills la fan servir per fer els deures i que tan important és que hi sigui i el seu funcionament. Però també té tants problemes...
Però quina institució que no té 20 anys d'història no té problemes? Jo crec que la Wikipedia...
Però hi ha coses, hi ha coses que són estranyes i no em refereixo al mossega la poma gay, que ja n'hem parlat alguna vegada. Una abraçada a tots els guàrdies urbanos de la Wikipedia catalana.
Però mirem-ho més enllà,
perquè
realment la Wikipedia en general ha fet molt... O sigui, ha sigut un instrument que tots hem utilitzat amb bé, per bé, i ens ha fet servir i ens ha fet bon servei, vale? A la societat. Una altra cosa és com es manega, si és més fàcil, difícil, entrar, sortir, fer diferents coses. Teniu oients els micròfons oberts, eh? Estic veient el Sergi Edo, que es va...
No, el té tancat, el micro.
No, el té tancat. No vol participar. Bueno, està callat.
El té tancat. Escolta, collos, un dels problemes que hi ha... Wikipedia té diversos problemes. Un primer de tot és un... amb l'Àlex i Nojo ja n'hem parlat altres vegades, diguéssim, és important que hi hagi aquesta diversitat de Wikipèdies, perquè no és el... cada llengua d'alguna manera incorpora aspectes culturals. La Wikipèdia en castellà d'entrada ja és un problema, doncs, perquè hi ha massa països on es parla, amb la qual la polisèmia és bestial i els punts de vista són bestials, però el problema també és que allò és... quan l'actualitat o les biografies de les persones entren dins de la Wikipedia i entren com a camp de batalla. L'altre dia, per exemple, estava escoltant el Disc Intec, on el Liu Laporte deia: "Ei, Wikipedia fa 20 anys, superguai i tal", i llavors hi havia dues dones com a convidades en el panel i deien: "Sí, però nosaltres hem tingut tot tipus de problemes perquè els hi foten bullying, entren a dintre de la... són dones en el món de tecnologia, són rellevants i de cop i volta la gent se'ls hi fota dintre la pàgina Wikipedia, foten alguna cosa allà dintre i el mateix procés de la Wikipedia, en aquest cas la Wikipedia en anglès, no hi ha collons de maneres de treure-li, fins i tot elles dient: "Ei, és que jo sóc aquesta persona, això que diu aquí no és veritat", i no hi ha collons de manera de treure segons
quines coses. On està la referència?
O un o dos, o treuen perquè no és rellevant, o de cop i volta se't fot alguna cosa allà dintre i llavors un o dos, o t'ho agafes amb sentit de l'humor, però segons el que diguin, segons el que diguin, ja te l'han liat aquí dintre. O sigui, el problema està en que...
Estic d'acord. Que
els estàndards per les fonts d'informació, llavors dius: "Hòstia..."
El que passa és que és molt difícil... tenir una eina on la publicació sigui democràtica i oberta, vale? Que després no hi hagi per darrere una jerarquia que pugui modificar determinades coses, obres no obres, també has de mirar la qualitat del contingut. Aquesta utopia de l'autoregulació dels continguts no és molt complicada en humans.
A veure, tu pensa que la Wikipedia va sortir com un... O sigui, l'objectiu original era una cosa que s'anava a dir la Gnupèdia.
Que estava dintre d'una empresa, eh?
No, inicialment... la Free Software Foundation anava a fer la Gnupèdia, la GNUpèdia, i volien fer una GNUpèdia. Però seguint una miqueta el tarannà Stallman i de la Free Software Foundation, tenen un punt elitista. I llavors el que es va fer és dir: "Farem una Wikipedia, la farem lliure i la farem de coneixement obert amb les llicències adequades, però la farem seguint el procés enciclopedista". Llavors el procés enciclopedista sempre ha sigut, però des de Diderot i companyia en el segle XVIII, és agafar i buscar la persona que una o diverses persones que són els que en saben més d'una cosa. Si has de fer un article sobre química orgànica, busques una colla de catedràtics de química orgànica i que fotin ells l'entrada. I escriuen l'entrada i es revisa, i a més un l'escriu, l'altre la revisa i el fot a parir, i l'altre el torna a fotre a parir, i al cap de diverses iteracions d'haver-hi treballat molt, foten un article superben penit i la fots allà. I així tens l'enciclopèdia Larús, tens l'enciclopèdia britànica, tens l'enciclopèdia catalana o tens l'enciclopèdia Espassa. Amb un expert se li encarrega un article i algú el pot agafar i el pot revisar. I aquest és el procés. El problema que tenien és que van començar el procés aquest i en 3 anys tenien 4 articles, literalment. Mentre que allò es van agafar i van dir: "Saps què? És que mentre anem fotent això, fotem un wiki aquí i anem treballant. I el deixem també obert". I resulta que aquell wiki va començar a fer xup-xup i xup-xup i xup-xup i xup-xup, i en 4 anys tenia una enciclopèdia potent. I en 5 anys trobaves coses com el Congrés dels Diputats aprovant lleis fotent referència a una pàgina de la Wikipedia, amb la qual dius: "Hòstia, això ens ha sortit molt bé". Però si ha funcionat és pels aspectes aquests econòmics explosius que té. És un aspecte de conèixer... Evidentment, hi ha uns elements democratitzadors, però una enciclopèdia no hauria de ser... no necessàriament és democràtica. Si el coneixement, la química orgànica no és democràtica.
És orgànica.
La física nuclear no és democràtica, és química orgànica. I la geografia no és democràtica. Llavors, el problema està en que barregem l'enciclopèdia amb la democràcia, i ens queda Wikipedia, que és igual, fots la democràcia i pots tindre coses com Ciutadans, com Vox i com en Trump, sí. Perquè la democràcia admet aquest tipus de merdes.
Sí, però entenem l'origen, o sigui, la idea era que fos una eina participativa.
No, amb les que són en paper, amb les que eren en paper, vaja, no hi era.
No, perquè hi havia una empresa, o sigui, hi ha el senyor Larús, hi ha l'empresa Larús, hi ha la Fundació Enciclopèdia Catalana, hi ha la Royal Society o el que sigui que porti l'Enciclopèdia Britànica, i aquells senyors els que agafen i foten, i aquí i a Espanya hi havia els d'Espassa polítics... que deien, això és l'Enciclopèdia Espassa, i els de Vox sí. També, l'Enciclopèdia de Vox, però la bona. Hi havia uns senyors, hi ha uns editors, i revisen, sí. I treuen l'enciclopèdia, i evidentment aquella enciclopèdia doncs, valia 80-90 mil peles. Mm. Però és un repositori de coneixement i no necessàriament és democràtic. Evidentment té tot el viatge de l'empresa, del grup de persones que s'han consultat i ho té. Però el problema està en que la Wikipedia el que hi ha és que és democràtica i llavors tens el millor de tots dos mons i el pitjor de tots dos mons. Que evidentment gràcies a Déu que la tenim perquè la fem servir cada dia, però sobre el problema és que després Wikipedia va i treu el negoci a les empreses que estaven fotent enciclopèdies de les altres, de les que no eren democràtiques, amb la qual
Bueno, jo crec que necessitaríem un update de temes de Wikipedia. Allà estic
en tàfol ara, perquè igual en tàfol ara que m'he agafat
No, dic que podem necessitar un... El que estaria molt bé és tenir un update o una actualització de cap a on camina la Wikipedia, que jo crec que doncs, els senyors pensants de la Wikipedia hauran d'estar pensant bueno, cap a on anem.
És un Wikipedia no té una direcció, té un procés.
Sí,
però... no hi ha un pla estratègic, no és una empresa el que es decideix.
No, però sí que
es defineixen són nous processos.
Però sí que hi haurà idees que poden tenir més pes que d'altres. Jo... El que faria des d'aquí, des dels micros de Mossega la Poma, és emplaçar i convidar el nostre amic Àlex Hinojo, ¿vale? Que va apareixent pel programa, i arrencar la seva participació en aquest punt. Us sembla? Que podria estar xulo.
Sí, home, ¿vale? Esclar, sembla que ve.
Mm-hmm. Vale, si el trobem. Vale, i anem tancant abans de les propostes... Perquè tu, Marc, volies portar una mica damunt de la taula informació actualitzada sobre tema de renovables. Llàstima, no
sí,
tenim aquí
el Redurdín. Sí, perquè ha sortit un informe...
Tu pensa que el Redurdín sempre fa un... Com es diu això? Un...
Fe de rates.
Vale, que són com 15 pàgines, vale? No, una però, cosa.
Que jo deia l'altre dia,
a veure, Redurdín, és que, tio, tens un programa, t'estàs fent un programa sobre, tio.
Vine. Sí, però normalment el que passa és que no és que hi hagin que siguin com fer de rata, sinó són matisos perquè evidentment
no,
expliquem coses
rates,
sense haver-nos
molt
preparat.
Sovint el que es fa són ampliar o tirar del fil.
Ampliar, matitzar, perquè aquí, perquè tal, perquè sí, aquest
sí,
tipus...
Que, per cert, bromes a banda, que algú li deia en el pobre Sinerbov que el vam allà pillar perquè ens expliqués coses des del punt de vista del que viu als Estats Units 30 anys, com és el cas del Siner, que ha perdut l'accent fins i tot de Ponent, només té accent d'Oklahoma, pràcticament.
Sí.
I no venia... Tu vas fer bé aquesta reflexió. Dic, hòstia, Siner, al final no són fe de rates. Has vingut una mica a posar color, a posar context, a estirar del fil, a complimentar un tipus d'informació. Jo penso que sí, això està de conya. O sigui, això està superbé.
Jo crec que també passa que en algun moment en Siner diu, és que això que has dit no és exactament així i es pot interpretar malament. I que quan ell deia, ell ens explicava el que era, diguéssim, jo tenia la impressió que ell estava dient el que jo havia dit, però segurament jo ho vaig dir malament.
Sí, no vam
però el
explicar-ho...
que jo volia dir, no el que vaig dir. De vegades el que vols dir no és... Perquè bueno, és podcasting i no fem servir, no tenim apunts ni queda un PowerPoint al darrere. Bueno, escolta, el que sí que us vull ensenyar... És
renovables.
Que ha sortit un informe sobre el sector energètic a la Unió Europea. Curiosament, l'elefant a l'habitació és que no mencionen l'energia atòmica, o sigui, ensenya una sèrie de gràfiques, diu, mira, escolta, és que resulta que...
Però perquè és un informe energètic sobre renovables
És un informe un informe energètic en el que estan comparant diguéssim la producció energètica, el percentatge de producció energètica en els últims 10 anys i diu quin share d'aquesta producció és amb renovables i quin share d'aquesta producció és amb fòssils. I clar, quan els assumes,
però
no
et dona cent,
no et dona cent, perquè evidentment l'elefant a l'habitació és
la nuclear.
És d'allò. El que sí que passa és que hi ha una fita a l'any 2020 i és que les renovables, que seria doncs vent i solar i segurament hidràulic, va dir vent, solar i hidràulic, donen un percentatge més elevat que les produïdes amb fòssils. És a dir, arribem a Europa a tindre un 38,2% d'energia de terawatts hora produïts amb renovables, mentre que el 36,9 està fet amb fòssils, amb la qual es deixa tranquil·lament això, és un 30, una mica més d'un 30% fet amb nuclears. I llavors dius, bueno, doncs, sembla ser que això sobretot és perquè hi ha hagut un increment molt gran en les instal·lacions de fotovoltaiques.
I d'eòlica també, no?
Ideòliques. El que sí que és molt, molt important d'identificar és això, dic, vergonya ens hauria de fotre a tots, vale? Quan tu tens que el país on hi ha més producció, amb més percentatge de la producció, és Dinamarca.
En solar, eh?
En solar i vent. Vent i solar, percentatge Dinamarca, més del 61%. Dius,
com? Però a veure, jo ho entenc, Marc, perquè mira, Dinamarca és, si et fixes, és com un cap gros amb una cua llarga, i aleshores tenen tot de molins de vent a la cua.
Sí, però a veure, una cosa, Tomàs, el que passa és que ara fa 12 anys, aquest cas, jo ja fa més de 10 anys que el segueixo, el cas de Dinamarca.
A Dinamarca fan les torres aquestes, els aerogeneradors, es fan amb Lego.
Sí,
vull dir que, clar, poden fer molts. Ah, estic fent broma, sí.
Això és un tema... cap a no, l'esquerra, però... cap a Llania, està ple.
Fixa-t'hi una cosa.
Galícia, tot això està ple aquí.
Cap a l'any 2010-2011, quan entra el Rajoy, aquí no sé si és el 2010 o el 2011, s'agafa i es fa aquella collons de la llei del sol, que ningú va entendre mai què, però el que fa és quantitat d'inversió que s'havia fotut a Espanya en temes fotovoltaics i de vent, es para. Perquè tothom s'acollona que bàsicament el que hi ha és la notícia és que et cascaran. Si et dediques a fotre això, s'estan donant massa facilitats en les energies fotovoltaiques i, per tant, casca. I quantitat d'empreses que estan dedicant-se a les renovables paren, tanquen. Mentre que a Dinamarca, un país que no tenen massa sol, tenen moltes hores de sol a l'estiu, però tampoc el tenen amb la intensitat que el tenim aquí, d'acord que sí que hi ha una cosa, que és que les plaques fotovoltaiques a altes temperatures no són tan eficients, però és que sobretot perquè se les dissenyen per ells, vale? En països freds, i Alemanya... Però a Dinamarca agafen i diuen no, a muerte i subvenció, i diuen és que per llei hem de tindre tant de percentatge de generació neta. I s'ha de complir d'allò i subvencionarem el que faci falta. I el que passa és que arrel d'aquesta decisió política el que hi ha és un desenvolupament de la indústria, empresa petita, innovació, recerca, tècnics, instal·ladors, a saco, i aquestes empreses després ara són les que estan exportant tecnologia.
Clar, és el que fa uns anys passava aquí amb l'empresa, o sigui, l'empresa de l'automòbil no és la Seat o la Nissan, és el mogollón d'indústria auxiliar que hi ha al voltant, vale? Quan un país impulsa una tecnologia, el teixit industrial que aflora, que creix i que dona llocs de treball estables és aquesta indústria auxiliar. Si tu confies en renovables, que té aerogeneradors, té I+D en temes d'aprofitament, de materials, de mil coses més, en tots els dos àmbits, clar, hi ha una línia tant que estires, és un fil que estires que va des de la universitat a les empreses petites, a l'I+D, amb mil coses que... Sí.
La subvenció política, una subvenció, o sigui, un tracte polític de favor a la indústria renovable, el que fa és que a la llarga a la llarga es genera una indústria. Ara imagina't que això que ha passat a Dinamarca es fot aquí a Espanya i totes les empreses d'Espanya, de Catalunya, d'això,
se'n van pitant després
i tenen tota Sud-amèrica per instal·lar-se.
Perquè cada país té... Nosaltres el que fem ja ho fem bé, que és exportar armes.
Exportar armes
ja
i portes giratòries també.
I portes giratòries.
Clar, és un problema, perquè o sigui, al final dius, o cal i més de... No, tu simplement, tu generes les condicions, tu generes les condicions perquè la gent faci coses, la gent fotrà coses, la gent no es dota.
No, si no t'espaviles,
clar. Tu generes les condicions, dius, no, qui generi fotovoltaiques, qui generi eòliques, tindrà condicions favorables per invertir, per condicions fiscals bones, el quilowatt hora es pagarà bé, us donarem permisos d'obres, farem aquest tipus de coses. Tu fots això i en 10 anys tens una indústria de l'hòstia.
I has canviat, com passa a Dinamarca i altres països escandinaus, has canviat el parc de cotxes elèctrics, s'ha augmentat molt el parc de cotxes elèctrics. O sigui, es nota que hi ha tota una política sòlida i ben pensada a favor d'un model, d'un canvi de model, no? De consolidar un canvi de model. Volies afegir alguna cosa més, Marc, o anem a les propostes mossegues?
Bueno,
Jo crec que avui tanquem tots el programa quan
molta,
toca.
Molta vergonya aliena quan veus el tema aquest, i que el que sí que sembla és que hi ha un canvi de tendència i que tal com deia en Rai, o sigui, les plaques fotovoltaiques han baixat de preu una barbaritat, cada vegada són més econòmiques i, a més a més, cada vegada tenim més tecnologia. Els inversors i totes les tecnologies per agafar i connectar això que se'n diu l'smart grid, cada vegada n'hi ha més, els preus baixen, la intel·ligència d'aquest tipus de sistemes és més bona i, a més, en els propers anys, diguéssim, s'incorporen tota la producció de bateries que estan entrant pels cotxes, però que també baixaran de preu les bateries domèstiques i a preus amb lo qual, diguéssim, és molt probable que en els propers 10 anys veiem un canvi d'escenari, diguéssim, en la forma que es genera l'energia, almenys a Europa. A altres països no ho sé. El que sí que és veritat és que és important que hi hagi tota aquesta generació d'energia, a mesura que anem netejant el mix de l'energia que produïm aquí, llavors és més interessant, doncs, que aquest mix entri dintre dels cotxes i no tindre que anar embrutant l'aire. A més, no oblidem una altra cosa. L'altre dia vaig veure un article que parlava de que Madrid és la ciutat d'Europa on hi ha més morts atribuïdes a la contaminació per culpa de cotxes.
Per culpa de cotxes, sí, a Barcelona...
Sí, tenim dues o tres ciutats a Espanya que són...
Barcelona
tenim el sort que tenim el mar. I el mar, doncs, et genera la brisa,
sí, però el mar
i et fa renovar
l'aire. També porta els transatlàntics i els creuers, saps? Vull dir...
Sí, però... però a nivell gros, diguéssim, tens com una finestra oberta i allà tens la meseta, de cop els arriba un anticicló, es queda l'aire parat durant dues setmanes i es van menjant la seva pròpia merda. I llavors això és un problema molt gros. Aquí, com a mínim, almenys tenim el mar i permet una mica la renovació d'aire. Igualment, quan vens des del Maresme per l'autopista alguns dies i veus Barcelona, sembla que hi hagi una cúpula de merda envoltant-la. I des del campus nord de l'UPC es veu l'Eixample tot, amb una boireta que bàsicament és ronyeta. Però la gent li agrada viure a Barcelona, escolta.
Cada vegada menys.
Bueno, per aquí dalt cada cop ve més gent a viure, eh? S'estan venent moltes cases.
Clar que sí, clar que sí.
Que sí.
Tothom al Moià.
Anem a saltar cap a les propostes. I ens queden just
Jo tinc de fer bomba de fum, però tinc un parell de propostes.
Vale, doncs vinga, anem cap allà.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, Marc. Vinga, propostes, tira.
Bueno, és una proposta senzilla, és una sèrie de Netflix que he vist i que m'ha agradat. Vaig dir, està bé, es deixa veure. I a més, no és una sèrie americana, és una sèrie francesa que es diu Lupin.
Ai, mira, l'he posat jo ara fa molt poca estona com a proposta meva. També l'estic veient, l'he començat a veure i vaig pensar, hòstia, el problema dels francesos és que només es fan gràcies a si mateixos. Vull dir, tu com a forani, tu com una persona que no ets francesa, o sigui, que no dic que no siguin bé les seves pel·lícules, però és que no em fa puta gràcia. Si tu ets noruec...
A mi no m'ha semblat que fos una comèdia.
No. Però si tu ets noruec i mires una pel·lícula, una comèdia francesa, no fa puta gràcia. Si és italià no l'entens, perquè com no criden, nosaltres, els d'aquí, tampoc les entenem, i els alemans, com no es porten bé amb els francesos, ni gràcia ni drama, no els suporten.
Perdona una cosa, tu agafes i mires una de les comèdies aquelles, per exemple, aquella dels Visitantes no nacieron ayer, que no sé com es va traduir.
Però jo no entenc l'humor francès. En canvi, he estat amb francesos veient les seves pel·lícules i el seu humor i es descollonen. Vull dir, no, segur que és un problema. Però,
aquí també ens passa. A tu, Tomàs, et fan gràcia los morancos?
Zero.
Bueno, pues veus com també et passa.
Més aviat pena.
Sí. Però el que anaves a dir de Lupin...
Però bueno, la sèrie
està molt bé, està molt bé aquesta sèrie. I a més, compte, perquè és una sèrie que te la mires i dius, hòstia, aquí hi ha calé, eh? Aquesta sèrie t'ha tocat molla, eh?
Cada vegada hi ha més possibilitats. Així és com nosaltres érem més petits, que deies, hi havia el concepte aquest de l'espanyolada, que deies, ja només veient la fotografia i com estan presos els plans.
No és una típica pel·lícula francesa. Està molt ben feta.
Però cada vegada les pel·lícules franceses es fan així, o sigui, és que és igual que és igual que si mires l'altra proposta seria la de 30 monedes de l'Àlex de la Iglesia, que és una sèrie de collons.
Me l'han recomanat molt, aquesta.
És una sèrie de collons, o sigui, jo he parat de veure-la perquè me la mirava per la nit i anar-te'n a dormir abans de just després de mirar això, doncs comences a somiar dimonis i coses i dius, millor me la miro a mitja tarda un dissabte i ja està, però perquè és una sèrie de terror barrejada amb comèdia de costums i amb actors i actrius de primera.
Vale, doncs mira, ja que estem parlant de sèries, vaig a treure la meva, ara l'havia posat al cul al final, vale? Però la poso ara i així queda lligada amb les seves dues recomanacions. Us recomano una altra sèrie d'una altra plataforma, en aquest cas Filmin, que es diu 12 de juliol. Vale? Narra els fets dels dies anteriors el fet, que ara explicaré quin és, i els posteriors de l'atemptat de la ultradreta d'aquest tio sonat, que va posar una camioneta en el Parlament d'Oslo, el Parlament de Noruega, i després se'n va anar armat a l'illa on estava aquesta convenció de joves socialistes i es va carregar 73 amb armes retallades. Això va ser un atemptat el 2011. 2011-2012, si no recordo malament. Es deia... Ai, que no me'n recordo el nom de la illa... És una illa que està davant de... Està a Oslo, vale? Va ser molt sonat, perquè ja dic que era un tio boig que s'havia inspirat en blogs que parlaven de teories conspiranoiques, de que els musulmans anaven a conquerir tota Europa i tot això, i aquest se li va... Ja tindria alguna part del seu cervell que no li aniria bé, però es va agafar en això i ho va fer. Però el bo és que és una sèrie, és l'atemptat més gran mai passat a Escandinàvia i en concret a Noruega, i està explicada pels noruecs i feta per ells, no? I està molt bé perquè es podia haver recreat a la sang, a les morts... Hi ha una part tràgica, vale? Però és que és molt continguda i està molt ben portada. També es parla molt de com van estar treballant als hospitals aquells dies, vale? A mi la veritat és que m'ha agradat força. Jo crec que val molt la pena. Mireu-la si teniu ganes. 12 de juliol a Filmin.
És que hi ha una cosa amb el... una de les coses que no s'acostuma a parlar és de la... de... en societats, diguéssim, estructurades i ben parides i teòricament que estan molt bé, com són les escandinaves, els grans índexos que tenen de suïcidis i de persones que, que estan que són vulnerables a aquest tipus de coses, és a dir, o sigui, al final és dir quan d'allò que diu quan el diable s'avorreix mata mosques amb la cua, és a dir, és una dita en castellà i passa, o sigui, d'alguna manera és hi ha persones que viuen en una societat on pràcticament hi ha bastanta abundància, però que d'alguna manera la vida deixa de tenir sentit per tu. I tenen altres problemes. Aquesta desconnexió et porta a buscar...
No tot és or.
O sigui, saps el que passa? Que és molt difícil des d'un punt de vista de l'afectivitat, de la cosa afectiva, és molt difícil trobar un equilibri. O passar-se de la ratlla i sobreactuar, o ser massa contingut i no transmetre els teus sentiments, no? L'amor, l'estimació... En aquesta sèrie hi ha una professora, ¿vale?, que està donant, que té el germà petit d'una nena que mor a la illa, ¿vale? Faig una mica d'espoiler, ¿vale? I des del meu punt de vista mediterrani, moltes vegades no puc entendre com aquesta dona no abraça el nen, saps? Perquè el nen ho està passant fatal, ha matat a la seva germana, són dos germans, i ella no és capaç, te n'adones que té una limitació cultural de que no és capaç d'abraçar un nen petit que està destrossat per la mort de la seva germana. Des d'un punt de vista mediterrani, no sé, tu el crio que està fotut, hòstia, l'abraces, li dones... Saps? I això és algo molt nòrdic,
sí, és una de les coses que jo he tingut que aprendre com a pare. De vegades que et ve un crio que t'està muntant un número o que t'està explicant alguna cosa i de vegades entres en aquesta mentalitat d'enginyer de com resolc el problema, he d'arreglar el nano, he d'arreglar la situació i tal, i al final entens que no, li has de fer una abraçada i prou. No cal res més, o sigui, no necessita res més i és necessari. Un dels altres problemes, vaig veure d'aquesta setmana també he vist un article que també és una mica de basarda, que és que a Las Vegas han tingut que tornar a obrir les escoles presencials, han desconfinat els estudiants perquè estaven tenint una pandèmia de suïcidis. I que és aquesta notícia que no surt mai en els titulars per no fer l'efecte crida, vale?
Però que al final evita que aquest tema s'abordi, se'n parli, se n'estudiï adequadament.
Exacte,
no?
O sigui, perquè un dels problemes que tenim és, o sigui, al final com a persones, tota la tecnologia del món, però al final el que nosaltres volem és la connexió humana. I quan ens falta aquesta connexió humana és quan la gent comença a fer el burro. I se'n va la pinça.
I sobretot una connexió humana, no necessitem moltes connexions humanes, però les que tinguem que siguin autèntiques, vale? Que siguin de veritat. Si tu perquè jo conec gent que amb els pares no té una... O sigui,
no, ara en tenim més, però són falses totes.
No et dic totes, però algunes són falses, són de plastilina. Vull dir, si tu t'estimes algú, te l'estimes amb totes les conseqüències. No és una relació fictícia. Jo conec
no cal
fills.
Que li diguis per Facebook.
Una bona batussa
no?
De tant en tant.
Sí, no, veig pares i fills.
Això és com el poble de l'Astèrix, que tant en tant es fotien d'hòsties tots allà amb els peixos i amunt i avall. Una bona batussa familiar de tant en tant.
Va, vinga, que ens queden quatre propostes.
Per això tenim el Nadal. Jo tinc que tirar bomba de fum, que tinc una reunió per una altra banda.
Molt bé, Marc.
Vinga, fins la setmana
fins
que ve.
Adéu. Acabo Magma amb les quatre propostes. Vale?
Sí, home.
Vinga, Joan BetBC ens parla de que totes les apps d'Affinity estan al 50% del seu preu i que tenen 90 dies de prova. L'Oscar Apple ens parla d'un NAS que es diu Unwrite. És un software que permet muntar un NAS a un antic ordinador. No sé si té versió per Mac, perquè passarà un Mac Mini del 2010, antic, que me'l deixaran per jugar.
Que li vols instal·lar Ubuntu, vas dir?
Bueno, Ubuntu, vull instal·lar una versió de Linux, d'acord? ¿Vale? Sí,
que el Raül ja et va dir, hòstia, no instal·lis una versió de Linux en un ordinador vell, cabrons.
Bueno, però si és per donar-li una segona
però després diràs que va molt malament.
No, però no el vaig fer servir per una feina normal i diària, per això tinc el meu MacBook Pro i continuarà estant per això. El vull més que res per un centre multimèdia, per fer proves de firewalling i altres coses, jo què sé, jugar una mica en aquest estil. Vale, doncs això, un RAID, un software que permet muntar un NAS a un antic ordinador o a una caixa amb diversos discs, hi ha 30 dies de prova, després per 5 discs cobren uns 60 euros de per vida.
Però és un software, això... dius?
Sí, això està explicat a un podcast de Decnet, que el referenciem i el trobareu a les notes del programa. En Carlos Tarlux, seguint en temes de software, ens parla d'un software que capta les teves expressions de la cara i les plasma en una capa que has triat prèviament. Per exemple, pot fer que apareguis arreglat, encara que tu vagis en pijama. O sigui, tu en una videoconferència vas tot tirat, però tu apareixes amb la corbata ja tot arreglat, amb la teva americana, això i ben pentinat. Això està superbé, no? Tu fas les teves expressions i parles i tot això es trasllada a la cara d'un famós. Això ho hem vist algun exemple també últimament,
no? Sí, els deepfakes aquests, no?
Mm. Mm. És curiós, sí. Hi ha un vídeo explicatiu que trobareu també a part de la relació del segur.
Ara prostitueixo una mica, però hi ha tot un gènere de porno, no? que és amb cares de famosos.
De famosos.
No? No és perquè jo ho vegi, eh?
Sí, clar.
Ja.
Hi ha un gènere de porno que es diu així.
O sigui que té, té la cara d'una actriu i els pits d'una altra. Sí. Està bé. Bueno, doncs en Sinerbov ens parla, per concloure la part de propostes, en Sinerbov ens parla d'un joc, diu que hi ha un joc de taula dels anys 90, és molt antic, que es deia Republic of Rome, de Roma, la República de Roma, on portes una de les famílies importants de la República i mires d'acumular pasta i influència. Va ser una mena de monopoli, però a los romanos.
No l'havia sentit mai, és dels 90.
Sí, joc de taula, No és un joc d'ordinador.
Jocs de taula,
joc de taula. Sí. Molt bé, doncs tu tens alguna cosa de proposta, Magma?
No.
No? Vale. Acabem aquí aquest programa, el 464, si et sembla. Emplacem els oients perquè estiguin amb nosaltres la propera setmana. Jo et desitjo molt, Magma, que aquesta setmana no hi hagi els problemes que vàrem tenir l'anterior.
Crec que anirà bé.
Molt bé, senyors, doncs ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adeu-siau.
Adeu.